A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 58 minuts per encetar només un apunt. Ja tindrem ocasió de parlar-ne, d'aquesta pionera llei de protecció a la infantesa, però que estableix coses molt concretes. El deure de comunicar qualsevol situació de violència, i això va per tothom en general, eh? Qualsevol situació de violència sobre nens, nenes o adolescents a l'autoritat competent, encara que el que vostès estiguin veient no sigui constitutiu de delicte. I és que, malgrat que les dades sobre denúncies són molt preocupants, les ONGs assenyalen que només són la punta de l'iceberg, ja que bona part de les agressions o bé no són verbalitzades pels menors o bé s'intenten resoldre en el si de les famílies. Per tant, ens agafem aquest primer punt, aquesta obligació col·lectiva, el deure de comunicar qualsevol situació de violència sobre nens, nenes o adolescents a l'autoritat competent, malgrat que no sigui constitutiu de delicte. Ha passat Setmana Santa, ha passat la Pasqua. Retrobem en Roman Pérez des del Centre de Reeducació de Vic. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Sembla que aquesta llei, vaja, pel que diuen els especialistes, com a mínim es veu amb un cert optimisme, en el sentit que tothom s'ha posat les piles una miqueta per, d'alguna manera, que els infants estiguin més protegits que mai.
En realitat això no és així. Diríem, la llei, ara per ara, el que sembla que va és a que això no quedi impune.
Uh-huh.
o que això tingui un aturador. No? És a dir, en situacions que ja es donen, que poder aturar-les. Efectivament, que tota, diríem, tota sentada per pensar i per posar instruments i donar estris i recursos és benvinguda. I, bueno, jo no m'he mirat molt allò de la...
Només ho apuntava perquè va ser aprovada ahir, per tant, tindrem ocasió de parlar-ne. Sí. És només aquest apunt en el sentit de... No sé si la llei d'alguna forma ens interpel·la a tots a l'hora de prendre un cert partit davant de situacions que ens puguin generar fins i tot una certa reflexió interna sobre avisaria algú, faria alguna cosa si veig determinades situacions, sí, no. La llei d'alguna manera empara això, no?
És molt bona aquesta pregunta.
És
molt complicat.
Exacte.
És delicat, és complicat, et pots ficar tu en un sidral, pots ficar en un sidral a un altre...
És que no qüestiono la bondat de la llei, però com diu en Roman, esclar, és difícil això de... Bé, què fem exactament? Advertim els pares, però qui som nosaltres per advertir, llevat de situacions que siguin molt manifestes, perquè és evident que davant d'una agressió pura i dura no hi ha volta de full. Però davant d'altres situacions, què fem? Perquè això d'avisar una autoritat competent, aviso una autoritat competent per una situació de la qual jo d'alguna manera em faig jutge o exerceixo com a jutge perquè l'haig de valorar, i si crec que no és bona, aviso-me algú. Té una certa complexitat, això,
Segur, segur. I és delicat, i em sembla que abans d'arribar a aquest punt, que un ciutadà de peu hagi d'anar denunciant coses aquí, que sigui aquest el seu deure, tenim molt camí a fer, no? Per exemple, en tot el tema de les institucions.
Mm-hmm.
Les escoles, no? Per exemple, que és un lloc on pot fer detecció d'aquestes coses, i de fet l'escola està molt a la white, i es detecten situacions problemàtiques, diríem, que estan a prop d'assumptes socials, no? De qüestions socials, però que, clar, aquestes ja són socials i jurídiques, no? No detectades les mancances, les problemàtiques dels infants, més enllà de... I ja és delicat per l'escola,
sí.
És complicat per l'escola, no diguem per una persona de peu. Jo crec que aquí també tenim moltes coses a fer en quant a la prevenció. Jo crec que, per exemple, no, molt abans seria perquè això es denunciï en el si de la família, aquestes coses, és a dir, seria més per animar a... No? Perquè el 80% dels casos, això també ho deia al voltant d'aquesta llei i d'estudis que s'havien fet, tenen lloc en el si de la llar o amb persones de la confiança de l'infant.
Sí.
O sigui, que és repulsiu. O sigui, és una cosa així. Uh-huh. Traicionar la confiança i la familiaritat d'un familiar ja és lleig i realment treu el pitjor de nosaltres. Però fer-ho amb un infant és miserable. O sigui, ja és doblement miserable. Aleshores, aquí és on potser s'hauria de, justament, de no tapar, no? De fer la denúncia que s'hagi de fer i de fer el procediment que s'hagi de fer, justament perquè aquestes coses s'airegin i es paguin i...
Suposo també que un dels nostres problemes com a societat és que davant d'un cas així, el que comentàvem, no? I si jo denuncio i resulta que estic acusant algú d'algun fet i, per tant, el puc deixar marcat de per vida, encara que es pugui demostrar el contrari, que m'equivocava jo al denunciar-lo i que aquest fet no s'havia produït, això també planteja molts dilemes ètics i morals, no?
Segur. El que potser sí, com a missatge així general,
sí,
molt general, en situacions flagrants, no? Quan són...
Exacte.
Molt evident, doncs animar la ciutadania a que diríem, es solidaritzi amb l'infant i l'ajudi, em sembla que és un bon missatge.
Mm-hmm.
El que passa és que, clar, a la que comences a filar una mica més prim, ja és complicat.
Està clar.
Si és una situació flagrant, aleshores és més fàcil, no? Si tu...
Sí, sí.
Bueno, més fàcil, és més clar. Però, clar, moltes altres no ho són, no és blanc o negre.
Uh-huh.
No? Si sembla que, igual sí, igual no. Per això és que tan mal portar i fer seguiment d'aquestes coses, perquè són complicades. Hi ha un altre factor, que ho has dit tu també, de que situacions no verbalitzades pels nens.
Sí.
Doncs això ho hem de saber. Això hem de saber, o sigui, el que hem de saber més és de com són els nens. I que els nens, davant d'algunes situacions que els superen totalment i que els desborden, s'inhibeixen, no? Es bloquegen, senten una culpa horrible.
És que quan llegia això estava pensant, és clar, això de verbalitzar m'ha vingut al cap, pensem que en més d'una ocasió havíem parlat en aquest espai, d'aquella situació familiar tan clàssica del pare o la mare o de qualsevol familiar que va preguntant una vegada i una altra però què et passa, però què et passa, però què et passa, intentant que del nen o de la nena surti alguna cosa i del nen o de la nena no surt res perquè precisament el que ens comenta en Roman viu una situació de tensió interna tan potent que és incapaç de poder-la verbalitzar amb el detall que voldrien els seus familiars.
Exacte,
I per tant s'ha de llegir en un altre registre. S'han de llegir els silencis, s'han de llegir les actituds, les expressions de la cara, s'ha de llegir tot això.
Efectivament. Així és. Que justament que sobretot quan això és a partir d'un moment o que es nota que hi ha un canvi com sobtat, no? Que estan com molt més silenciosos, més tristos. A veure, clar, igual el que apareix és un altre tipus de situació. Un cop intervenen els professionals, el que es detecta o es diagnostica és un altre tipus de problemàtica, que
ja
no necessàriament és la del maltractament o la de l'abús.
Mm-hmm. De tota manera, t'anava a preguntar, pels pares, haig d'entendre que no ha de ser massa difícil poder interpretar les actituds o les expressions, la mirada del seu fill o de la seva filla, no?
En principi, clar, és el que pensaríem, però tu ja estàs parlant d'uns pares que tenen mirada sobre el fill. sobre el fill.
Uh-huh.
Potser justament de vegades aquesta mirada és o llunyana o poc implicada o poc detallista, i el nen està allà perdut i ningú se n'adona d'aquestes coses.
Ara m'ha fet... Esclar, trobes imatges per tot, perquè després vindria aquella clàssica també pregunta del per què no m'ho deies?
Clar.
Per què no m'ho deies? I suposo que aquesta pregunta té molta relació amb el que ens acabes de dir. El nen podria dir, bé, per què no ho veies o per què no ho sabies veure?
Clar. Et dic més. Això si ho arriba a dir algun dia. Punt 1.
D'acord.
No, els pares li podran dir això, és que algun dia ho arriba a dir. Sí. Aquest és un tema amb la llei, que han aconseguit amb aquesta llei abans que no caduquin o que no caduquin tan aviat. Abans, si no es declarava abans dels 18 anys, sí, t'imagina't, eh?
Sí.
Doncs aleshores caducaven, no?
Esclar, a veure qui era la persona que abans dels 18 anys es podia sentir capaç d'exposar en veu alta situacions tan traumàtiques com aquestes que podien afectar a membres de la seva pròpia família.
Efectivament. Aleshores, per això que la llei aquesta, la que han aprovat ara, va fins als 35.
Uh-huh.
És a dir, que mantenen totes les causes que han obert fins als 35. I així tot, el que diuen és, escolta, no pots forçar una persona que davant d'un fet traumàtic ho digui abans dels 35 anys o que calli per sempre. O sigui, potser està preparat per dir-ho amb 36 o amb 40.
Sí. O com la llei posa, o com la llei diu, s'amplia la prescripció als 50 anys.
Vale.
Per intentar precisament resoldre aquesta...
Tot el marge que convingui, perquè la persona és doblement víctima d'alguna manera, no?
Uh-huh.
O tres vegades, segons com. És víctima de la situació i després és víctima de si mateixa, en el sentit de les culpes, el retret, la confusió, la ferida, les marques que deixa tot això. Per això et diria que hi ha gent que no ho arriba a dir mai.
No està clar.
No ho arriba a dir mai. De vegades, en alguns tractaments llargs amb pacients, acaba apareixent. Acaba apareixent com a això, com a element traumàtic, que para amb el pas del temps i és com més borrós els detalls o les qüestions i és com un turment, no? Una cosa que atormenta molt i genera molta culpa.
Uh-huh.
I ocultació, no? Per la vergonya, per la denigració,
sí,
no?
Sí.
Que ha patit aquesta persona. Igual un altre element a tenir en compte, per part dels pares i dels adults en general, és del que implica ser nen, no? O del que implica per l'adult la responsabilitat de cuidar o d'atendre a un nen.
Uh-huh.
Que un nen no es pot deixar amb qualsevol persona. S'ha de veure molt bé amb qui se'l deixa.
Ara t'agafo la frase aquesta i té una contundència... molt, molt potent, perquè potser més d'un pare o més d'una mare a casa pensarà, ostres, esclar, però mai puc arribar a saber com és aquella persona en el fons. Aquesta frase que has dit, i en veu alta, i assegurant-ho que no es pot deixar un nen a qualsevol persona, molts pares poden dir, bé, Roman, no podré acabar de saber mai com és la persona qui deixo el nen o la nena. Tampoc.
Mira, vols una altra frase radical?
Sí, tant.
No pots saber com és amb qui el deixa, però no el deixis, escolta'm.
D'acord.
Ja està, no el deixis.
D'acord.
Perquè és molt delicat. És molt delicat i és complicat. I després també el que se li ha de dir al nen, o saber, efectivament, que si tu no estàs allà vigilant, has d'estar molt al cas de què passa quan el nen està amb aquestes altres persones, uh-huh, amb les que has delegat.
Suposo, però, Roman, que complementaries aquesta frase amb un cop has decidit amb quina persona deixes el nen o la nena, tens una certa, no sé si dir, obligació de confiar en ella, de no estar permanentment fiscalitzant tot.
No pots identificar-li càmeres.
Exacte.
No és això. Però el que no pots dir és, ja està amb aquella persona... I ja tornarà.
No,
és el que cal, diríem, fer un seguiment de la delegació que has fet. O sigui, perquè has delegat la responsabilitat, però continua sent la responsabilitat última la teva com a pare i com a mare. Aleshores, has de constatar, almenys, tot el que puguis.
Sí.
Que hi ha situacions de seguretat, de cura, i sobretot com se sent el nen o la nena. I això també és funció dels pares, anar fent com aquest seguiment.
Sembla mentida que hem començat per una llei de protecció a l'infant i aquí, en Roman, el que ens proposa en paral·lel és reconduir, d'alguna manera, o ampliar aquesta mirada cap a la responsabilitat dels pares en tot allò que fa referència als fills, una vegada més.
Efectivament. I jo sempre els dic als pares, no? Quan diuen la consulta, quan detecten coses que passen i que s'han de treballar, que hi ha una molt bona notícia, que els pares tenen molta cosa a fer i que hi ha molt en les seves mans i que això és abordable i en aquest cas podria ser prevenible, no?
Sí.
I d'última és detectar-lo abans possible i atès, no? I això és bona notícia. El que és terrible notícia és que ningú s'assabenti que el nen estigui lliure, la nena lliurada al seu destí o a la seva sort. Això sí que és terrible.
Deixa'm que t'apunti encara una cosa més, perquè també quedi ben clar, Això no té res a veure amb sobreprotegir el fill o la filla.
No. Té a veure amb protegir. Protegir, que és molt diferent del sobre.
Sí.
És la protecció en relació a la cura, a no tenir cura, a cuidar, a diríem, inclús a la funció estimatòria, no? Per l'amor, una cura amorosa. Això és estimar. És a dir, clar, sobreprotegir podria ser no delegar o no deixar que el nen o la nena vagi amb ningú més que no sigui el pare o la mare.
Mm-hmm.
Bueno, això podria ser sobreprotecció. Protegir és que anant-hi amb qui hagi d'anar o havent-hi dintre l'organització familiar, les vinculacions, el que hi ha, que els pares tinguin un ull posat, que estiguin al cas, i justament, no? Potser també el que convé amb aquesta llei és deixar clar que a veure, com dir-ho, que això passa en l'entorn proper al nen i que són persones, és a dir, que la perversió pot estar en persones que semblen molt normal. I diríem, no és fàcilment visible des de fora.
No.
Però per això que s'ha de posar més a l'ull, no és per tancar els ulls, sinó per obrir-los més, tant respecte a l'adult i a les situacions amb les que es troba el nen, com amb el nen o amb la nena, no? Fer nen les preguntes, notar com està, com... És a dir, no ser canvis, no ser ignorants, d'un cert perill, no? Que, bueno, a veure, això, la frase que em sembla que és del romanç, ja, de que no, l'home és millor per l'home, pues és així. I pels cachorros també, no? Quan veiem, no sé, la naturalesa, quan, no sé, els lleons maten els cadells dalt del lleó anterior, i però quina bestialitat, i dius, sí, pues mira, nosaltres que som tan cultes i tan civilitzats, goita quin panorama, no? I això, detectat un 2%, un 3%, això són les estimacions que es fan, que es detecten i es denuncien un 2 o un 3% dels casos. És horrorós. O sigui, és com una pel·li de terror.
De tota manera, em poso de nou el primer apunt o resum d'aquesta llei i el paper col·lectiu que podem tenir, en Roman ens ho ha dit, davant de situacions flagrants, no hi ha color, perquè el nostre convenciment d'estar davant d'una situació violenta ens porta o ens pot portar, o la llei ara ens obliga a denunciar-la o a posar-la en coneixement de les autoritats competents. Què passa quan, diguem-ne, ens desmarquem d'aquesta visió més o menys generalitzada de maltractament físic i es pot donar el maltractament psicològic, verbal, que aquest, haig d'entendre que des de fora és bastant més difícil de veure, per no dir que gairebé impossible per la majoria de mortals que no coneixem o no podem conèixer ni la família, ni la criatura, ni la situació.
Exactament. O sigui, perquè tampoc és que la ciutadania, el ciutadà, ara ha de ser un policia social.
Exacte, exacte, exacte.
Miren bé, parlen bé, o no?
Perquè escolta'm, Roman, quan un pare, posa un exemple exagerat, quan un pare li diu al seu fill o la seva filla, ets burro, l'està maltractant?
A veure, jo crec que, clar, com a acció educativa no és una... A veure, depèn, no ho sé, comparat amb què, no? Home, no són coses agradables.
No, I és evident que ho puc posar en diferents contextos,
Això.
Que estem davant d'un d'allò i un pare pot dir, no siguis burro. Ah, clar. I és evident que...
És un pare que s'està afectant pel que fa el seu fill, és un pare que s'està interessant pel que fa, potser és un pare que està molt cabrejat perquè hi han passat coses.
Sí.
I bueno, potser és un pare que s'ho pot mirar una mica més de controlar aquesta... Però bueno, això, dit a un fill, el domini, ja li deixaria per la finestra. Però com a coses, com dir... De lo quotidià, que no impliquen un maltractament.
D'acord.
I aquest, si l'insult és el que està en cada frase, i cada vegada que s'adreça per... Això ja és una altra qüestió.
Ja ens veies... Ja et veiem avenint això, Si l'insult es converteix en la forma quotidiana d'adreçar-se...
Ah, clar, això és denigrant, això és destructiu, això és agressiu. Jo crec que, o sigui, la labor és molt més de les institucions, no? De les institucions, de les escoles, dels centres, diríem, que tenen connexió amb el nen i també amb la família, que poden, i sense fer un paper fàcil. Jo tinc un cas ara que justament hem de parlar amb l'escola, a veure què està passant, perquè hi ha sospites que un nen que amb unes ulleres enorme, i és delicat. Tenia aquesta reunió, a veure qui parla amb els pares, bueno, com sondeges això, és delicat. Però això no ens ha de milanar i s'ha de tenir efectivament una qüestió ètica aquí molt important. I no per complicat, perquè sigui complicat no ho hem de deixar de fer, però estic parlant a nivell professional.
Sí,
no?
Sí. Esclar, en Romane és psicòleg i no és sociòleg, però és que no sé si en general, com a societat, aquest degoteig d'informacions, avui per exemple el periòdico, aquests estudiants de 12 a 18 anys del Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre, que també denuncien que els han humiliat verbalment, de forma sistemàtica. Esclar, no sé si un pot pensar, escolta'm, Roman, com a societat, què ens passa, que no ens sabem tractar, o què passa aquí? O potser ho estem exagerant, o potser això forma part d'una casuística molt concreta que tampoc és bo ni extrapolar ni presentar d'una forma molt, molt explícita, no ho sé.
A veure, hem de pensar, hem de creure que no és la generalitat, el conjunt, el comú, no? Que aquestes són situacions més o menys excepcionals. El que és important en aquests casos, el mateix quan es parla de maltractament a dones o de situacions de violència, de maltracte, que la detecció es faci, que hi hagi detecció. No? De vegades que cada vegada surtin més coses a la llum, no vol dir que les coses estiguin empitjorant, sinó que vol dir que la detecció funciona més. Coses que abans es normalitzaven, ara ja no.
Ho dic perquè sembla mentida, perquè una vegada més, esclar, aquests alumnes de dansa d'una institució ho deuen haver dit amb algú, o això ho deu haver viscut algú, perquè són una bona colla d'alumnes. I al final, un mitjà de comunicació els presenta a la primera pàgina i la societat en general sabrà, pel testimoni de tota aquesta colla d'alumnes, que han viscut situacions que han arribat a la llum pública d'aquesta manera, perquè en cap altre lloc deuen haver estat fiscalitzades com caldria, com va passar en el seu moment a l'Institut del Teatre. siguin més certes, menys certes, s'hagin investigat o no, però aquesta presència pública de persones que viuen situacions traumàtiques contrasta una mica amb el paper que correspon a les institucions que han de fiscalitzar i han de gestionar una situació així.
Sí, sí. Sí, bueno, no, a veure, està bé que diguis lo sociològic, perquè al final lo psíquic sempre està en tot,
sí.
Però que aquí també hi ha com una qüestió social o de les institucions. Mira, m'ha vingut, i t'ho dic per associació, no? Com és que diuen que perquè el mal triomfi l'únic que fa falta és que les persones bones no facin res.
No facin res.
O sigui que aquí també moltes vegades hi ha molta omissió, hi ha por, no? És a dir, aquí són estructures on algú està abusant del seu poder. Mm-hmm. Sempre són situacions d'abús.
Aquesta és una frase d'Edmund Burke, una frase molt coneguda, que és que literalment és: lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada.
Eso. Sí. És a dir que...
No hi ha millor frase,
Ajá. És potent.
És potent.
Perquè apela justament a la humanitat. Això és el que ens humanitza. Justament que ens importi el que li passa a un altre. I sobretot si és un altre que està desprotegit, que és dependent, que té una certa indefensió, això és el que ens fa més humans. O sigui, passar pel cantó i ni mirar-lo, pues, francament, ens deixa un nivell...
Sí.
També tenim aquesta cosa tan destructiva, tan poc... Així com, tenim de les dues vessants. Això és així. Però fa falta que hi hagi una... Jo crec que la llei apeli a una actitud activa, no? Una posició activa davant d'això. Està molt bé. Però compta amb l'activisme, perquè tampoc és qüestió de generar una fiscalització entre els ciutadans i una paranoia. A veure si li he dit tonto al nen i el de la taula del cantó ho ha vist.
Ho ha vist i m'envien a la policia.
Exactament. Tampoc és
això. 5 minuts i seran 10:45. Què els diries als pares? Ens guardem el tema que teníem per en Roman, que és el que ens havia deixat ell, ens el guardarem per d'aquí 15 dies, que és un tema interessantíssim, que és aquell que ens deia en Roman: no es pot anar al psicòleg per tot, o el coaching de la felicitat, tots aquests llibres de la felicitat. Ens ho guardarem perquè arran de la d'aquesta llum verda que ha donat el Congrés a la llei de protecció a la infantesa, hem preferit que en Roman ens reflexioni sobre això. Què diries als pares? En aquest estat de coses, avui que aquesta llei serà també protagonista de molts debats, de moltes opinions, de tertulians, des de la teva posició professional, què diries als pares davant d'una llei així, d'un pas com aquest?
Home, jo crec que als pares, aquesta llei serveix per als pares i per als ciutadans, però sobretot a les institucions i pels professionals que hi treballen, no? Per poder tenir més instruments, més recursos. Els pares, això, que l'infant, és dependent, no? I depèn de l'adult. Un infant sol, no pot estar, o no pot estar menys que sigui en unes circumstàncies concretes, però si no, sempre necessita d'algun adult. I un adult vol dir que admiri, que escolti, que intervingui, que contingui, que cuidi. No vol dir que hagin d'estar permanentment al cantó i a sobre del nen, però vol dir que no se'l pot deixar menys quan, o sigui, hi ha edats que després ja comencen a voltar i a fer més coses soles. Sí. Justament, quan són més capaços de defensar-se pel seu compte, en el cas de que algú faci alguna cosa que ho puguin denunciar, això també són converses que els pares poden tenir amb els nens. De que qualsevol cosa que els hi passi, que el que sigui, per més que l'han de comunicar als pares. I que els pares els ha de dir tot pel seu propi bé, perquè així els pares els podran cuidar i autoritzar-los i combinar-los a que parlin de tot, del que sigui, del que pensin, de les pors, de les inseguretats, de quan es sentin malament. No? Això, deixar molt clar i estimular a que aquestes comunicacions es facin. Després hi ha una altra cosa aquí, parlant de comunicacions, que és ben complicat. Els nens parlen, no? Però clar, parlen i de vegades apareixen elements fantasiosos. Mm-hmm. I no queda molt discriminat què és realitat i què és fantasia. Aleshores, arriba un nen de 9 anys plorant a col·le dient que el marit de la dona li ha pegat una patada al cul i li ha fet això. Clar, i aquí es lia la, sí, de, sí, la de Déu. Però resulta que al final n'hi havia cap bufetada, n'hi havia cap patada, que aquí, per exemple, va anar molt bé que la mestra digui aquí hi ha algú que no quadra perquè jo conec a la mare, perquè sé que està molt per aquest nen, no, el senyor no el conec. No podem agafar el peu de la lletra el que diu el nen com si fos un adult. És això que vinc a dir. Uh-huh. I que se l'ha d'escoltar. Evidentment que s'ha d'escoltar. Però el que no es pot és fer cas. Com si hagués parlat un adult amb ple coneixement de situacions i ple domini del llenguatge i de les situacions de la vida, i sobretot de la vida adulta.
Per tant, als adults els correspon saber interpretar aquest llenguatge del nen o de la nena, eh? Aquesta forma de dir les coses, aquest estat, aquesta actitud, tot plegat.
Sí, uh-huh. I el que és el llenguatge en un nen, que s'està instaurant, que està creixent, que s'està construint encara. Jo sempre dic una cosa, a veure, que els nens són com poetes. I els pares són com científics, però matemàtics, eh?
Sí, sí.
Aleshores, clar, s'entenen bastant malament, no? Perquè quan el nen diu, jo és que em moriria, no? I l'altre diu, ostres, a veure, no, la temperatura la tens bé, no? I l'altre està parlant, no? Uh-huh. Absolutament, metafòricament.
L'aproximació en la forma de comunicar, eh? Però aquesta, d'alguna manera, és la reflexió que ens deixa en Roman, avui que hem volgut posar sobre la taula aquesta nova llei de protecció a la infantesa, que ha donat llum verda al Congrés, ha de passar pel Senat i tot plegat a partir de l'experiència, perquè ell ha estat com a mínim el desllorigador del pianista James Rhodes a partir dels casos d'abús infantil que ell mateix va patir fa molts anys enrere i que va exposar en el llibre que es va fer especialment popular en el seu dia i que va ser un èxit de vendes ja aleshores per aquesta història colpidora. El llibre és instrumental, si algú s'hi vol acostar, és una història molt, molt dura i a partir d'aquesta vivència, la carta al president del govern, tot això s'ha mogut, ja es movia, però s'ha mogut més ràpidament i aquí hem arribat. En 15 dies tornarem amb en Roman Pérez, com sempre, des del Centre de Reeducació de Vit al carrer Pau Barbeig, número 16. Roman, fins d'aquí 15 dies.
Molt bé, ens veiem en 15 dies. Gràcies per
tot. Gràcies, adéu-siau, bon dia.
Adéu.